Un quart de deu, comença la tertúlia del Gall del Monestir. Avui amb nosaltres en Jaume Pla i en Víctor Alexandre. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
I estem esperant bon l'Eduard Gené, que deu estar al caure. Ens estranya que no hagi arribat, perquè sempre és ben puntual. Escoltin, abans de que entrés la sintonia en antena, havíem parlat que tractaríem primer temes de cultura. De què es pot fer aquest cap de setmana per gaudir d'aquests dies de relax si la gent no treballa. Jo diré la meva proposta, que és veure el partit a les 6 de la tarda, demà, però ja sé que el Jaume... El veuràs demà al Barça o no?
Sí, i tant.
Ah,
què vol dir?
No ho dic perquè l'Eduard Gené, quan parlem de futbol...
I tant.
Deu pensar que és l'opi del poble, però escolta, és un opi molt bo, no?
Però jo soc culer fins a la mèdula, i tant.
Perfecte, doncs escolta. Doncs a part del futbol, a veure, tenim avui el concert de la Diane Reeves al Teatre Auditori, dintre del Festival de Jazz de Barcelona... Una dona que diuen que canta molt bé, per tant, aquí qui vulgui anar-hi, doncs ja ho sap. No sé si teniu alguna altra proposta que puguem fer aquest cap de setmana.
Hi ha els actes encara que duren del Festival de Poesia, no?
Tenim això, sí.
Sí. Per exemple, jo aniré a la galeria, que és una cosa que fan molt original, que una sala d'exposicions, en aquest moment està exposant Guinovart, una figura molt important, i després Sam Abrams i un altre poeta farà un recital de poesia, no Margarit precisament, sinó que serà temes de poesia referits a la pintura.
Una bona proposta.
Oi?
Doncs. El que passa que el Festival de Poesia, no sé fins a quin punt, aconsegueix trencar aquelles fronteres de la gent que li agrada la poesia, és a dir, fins a quin punt pot arribar a sectors que això de llegir poesia no ho té encara... prou incorporat.
Home, aquest dia la sala de la Vilarassau estava a tope, no, la sala?
Però segurament parlem a Vilarassau, clar. Clar.
No, parlem a Vilarassau, atrau. Sí.
Com a home, una persona mediàtica...
No, jo a Margarit també atrau per això, eh? Ja veureu que tot...
Sí, també.
L'últim recital que farà ell sol estarà ple també, ja veureu, perquè és un personatge molt conegut, eh? El Margarit. I a més a més ho fa molt bé. Aquest dia va interpretar en junt amb la Vilarassau i alguns altres poemes ell sol, i posa una força i una empenta que... Va molt bé, vaja, vol dir que la gent disfruta escoltant-lo.
Sí, perquè, clar, ser l'autor i al mateix temps doncs, la persona que transmet els poemes no necessàriament ha de ser una cosa magnífica. L'autor pot ser molt bon autor, un gran poeta, i a l'hora de dir allò que ell ha escrit, doncs no té ni per què saber-ho fer, perquè ja hi ha professionals que ho faran molt millor que ell i que, a més a més, donaran més relleu a la seva pròpia obra, oi? Però el cas d'ell, no, de Margarit, no?
Sí, sí.
Ell és, no necessita ningú més que transmeti el que ell escriu.
Mira que van provar-ho molts anys i no va funcionar quan al mateix Festival de Poesia els autors, els poetes feien la seva pròpia recital al Teatre Auditori actuant com a personatges, però a més com a actors, no? I pujaven dalt de l'escenari i la majoria ho feien fatal i no va arribar un moment que van suspendre perquè no hi anava ningú, no. Primer perquè els poetes potser no eren massa coneguts i segona perquè ho deia malament i llavors la gent no entrava. Van haver-hi d'afegir coses. Me'n recordo que un any van posar-hi el Dani Nello tocant el saxo, i llavors el saxo es menjava la poesia, i encara va ser pitjor. Total, que jo crec que, com deia el Víctor, el poeta no necessàriament ha de saber recitar el seu propi poema. Però el cas de Margarit és un, el que se'n diu, un rapsode autèntic.
I en cinema...
Ah, digues. Ah, bon dia. No, que s'acaba d'incorporar l'Eduard Gené, que patíem per tu, Eduard, que sembla el més puntual.
No, sí. No patiu. Jo és que jo pensava que avui parlava l'alcaldessa.
Ah, pensaves.
Sí, perquè som a final de mes.
És l'últim divendres de mes.
Sí, ostres. Sí.
Oh, és que escolta...
No, però saps per què no ha vingut l'alcaldessa? Bàsicament perquè està reunit amb els representants de Delphi de la Generalitat ara a l'Ajuntament per tractar els acomiadaments que presenta aquesta companyia a partir de dilluns, que és un 25% de la plantilla, un 171 treballadors. Per tant, aquest ha estat el motiu pel qual hem fet l'entrevista avui.
Sí. Doncs dèiem que...
Em sap greu no haver arribat abans.
No pateixis,
però...
no et posarem la falta ara.
No, però ja dic que jo tenia aquesta idea. Sí que estava parlant de la...
Poesia, Margarit...
De poesia, Margarit...
I ara anava a dir un cinema, no, tu?
Bueno, sí, perquè estem fent les propostes culturals avui al començament.
Molt bé.
Sí, atenció, per exemple, a la pel·lícula Gran Piano, que és sí. la fa Cinesa sí, i Elmo, indistintament. I després una altra que la fan només el Guillermo, però m'estranya perquè sembla que la fan en versió espanyola, i és una pel·lícula catalana que és, tots volem el millor per ella, de la Mar Coll, i tal com es presenta el Guillermo sembla que sigui una versió espanyola. Sí. No sé si és un error merament administratiu o no, o simplement o es projecta la versió catalana. Jo crec que aquí el tot que ho publica estaria bé, tot i que ho han de fer amb dies d'avançament, sempre s'assabentés de quina és la versió que es projecta, perquè si no la tendència és posar sempre la versió que...
Però que, el tot es queixa de que no l'informen, eh?
No, a vegades no, però...
Sempre tot és provisional, eh?
Sí, perquè... però jo a vegades he de preguntar als treballadors de l'empresa i ells sí que t'ho diuen. Vull dir, però clar, oficialment sembla que no.
Ara ho intento esbrinar, a veure si puc saber.
I després recordar que aquest dilluns, el dilluns vinent, és a dir, els cinemes Sant Cugat doncs projecten Breakfast at Tiffany's,
oh, eh? Gran pel·lícula.
Des de juny amb diamants,
sí.
A un preu de 4 euros i mig,
ja està tot venut, eh?
Amb Audrey Hepburn.
Ja no hi ha entrades.
Ja no n'hi ha?
Jo ja en tinc.
Sí, és una pel·lícula preciosa, eh? Vull dir, amb la cançó de Louis Armstrong, de Moon River, i la música de Henry Mancini.
I si a algú no li agrada el final, que llegeixi el llibre del Truman Capote.
Home, és que és una novel·la seva.
No, sí, sí. No, ho dic perquè el final canvia respecte a la pel·lícula.
Ah, sí, clar, clar. Sí, sí, sí.
Aleshores...
Canvien bastantes coses.
I si algú va a Nova York, que vagi a veure justament...
Que ara hi és.
Sí, té diferents llocs, eh? Tiffany's no n'hi ha, només a un lloc a Nova York. Però on es va rodar, de Tiffany's, la joieria...
Home, pues és gràcies a mi, eh?
On es va rodar la pel·lícula, em refereixo. Ah. On aquell matí, quan Audrey Hepburn mira, mentre sona la música, ella mira l'aparador de Tiffany's.
Més propostes? Alguna cosa més?
Ha començat, pel que sembla, començar pel Festival de Poesia.
Jo he dit que també hi havia... De la recital d'avui de la cantant.
I de la Diane Reeves, també.
Evidentment, jo penso que el punt culminant d'aquest cap de setmana, per mi, és el concert de la Diane Reeves, és claríssim. Perquè és una cantant extraordinària, és una de la llista de les grans cantants comparades amb Ella Fitzgerald, Dinah Washington, etc. I penso que pot ser un gran concert. Jo ho espero, com a mínim, que sigui un gran concert. I, naturalment, la cloenda del Festival de Poesia, cloenda que no oblidem que actes vinculats al festival n'hi ha fins al 30 de novembre. És a dir, que està concentrat en aquesta setmana, però continua havent-hi coses fins al 30 de novembre, i per tant s'ha de tindre en compte. Jo penso que el festival d'aquest any ha sigut per mi el millor de tots els anys d'aquests 13 que hi ha hagut.
Però està molt en funció del poeta
en també, concentració
no?
No, però jo no ho refiro tant en Joan Margarit, això que he sentit que comentava que a més de ser un bon poeta és un bon rapsoda
i conegut
i conegut, sí, però n'hi ha que també no ho fan malament. Que un Feliu Formosa no ho fa gens malament, i en canvi ell, com a poeta, doncs va tenir que actuar d'altra forma. I hi ha gent que efectivament és un molt bon poeta i en canvi no té capacitat d'atracció a l'hora de recitar els seus versos. Però en el conjunt, si mirem, per exemple, demà hi ha un espectacle, diguem així, perquè és que m'es parla de Josep Pedrals. Josep Pedrals és un poeta jove, podríem dir trencador, per dir-ho d'alguna forma, i presenta una història d'Anna Tirant, que és un llibre seu, i el presenta ell mateix, i ja dic que segur que portarà una sèrie de públic d'una edat i una generació determinada, i és molt interessant que sigui així.
On?
A la Casa de Cultura. I avui, el mateix dia, demà, vull dir, una hora abans, a Valldoreix, tenim un Masoch Kleiner amb el Toti Soler, el gran Toti Soler, que és un d'aquests músics que tenim en aquest país, que en un altre país estaria, doncs, considerat fenomenal, és fantàstic, i en canvi doncs va fent coses i va vivint com pot. I hi ha moltes, moltíssimes coses. Aquest...
I el Barça, demà a les 6 de la tarda, que també ho hem dit, eh?
Sí, però és que jo, Pep, ja saps que...
ja ho hem comentat abans.
El tema aquest no el toco, perquè llavors sempre m'agafen rampes.
A quines teles es dona?
Per canal de pagament, canal de pagament. No direm els noms per no fer-los publicitat,
no,
perquè a més
no ho podré veure.
Els locutors no són precisament neutres.
Que aquest és el negoci number one, o sigui que surtem aquí...
Abans hi havia partits declarats d'interès sí, sí. Públic, sí. I normalment un Barça-Madrid acostumaven a ser d'aquests, no? I ara, clar, de Lliga no es pot veure ni un sol partit de franc. Tot és pagant. No, sort de la Champions, que de tant en tant pots veure el Barça per TV3 quan li toca un dimarts, allò, no? Però si no fos això, tot és pagant.
Bueno, els seguidors del Barça que vagin que vegin el Barça per la televisió, i l'acte de la Setmana de la Poesia, que coincideix amb aquest partit, evidentment estarà buit. O sigui que em sento per ells.
Mira si és important el partit, que totes les penyes madridistes fan un acte multitudinari a Terrassa, naturalment, i assisteix el Florentino personalment,
Home,
clar. La cosa
li podríem preguntar una cosa al
Florentino. Nacional.
D'altra manera, Jaume, el Florentino també ve a la Junta d'Accionistes de la Caixa, eh?
Ja. Però no es comenta.
A part
però això no es comenta.
I no n'hi ha d'hora, els perjudicats pels sismes de la plataforma Castor podrien anar-los a saludar, no? I aquell és l'impulsor del projecte.
Bueno, ja la cosa està...
Ell guanyarà diners segur.
L'última notícia és que l'explotació no continua, o sigui que per quin és aquest problema... Per tant, recordo malament 1.300 milions que...
1.500.
O 1.500 que tindran que reintegrar.
Però l'indemnitzaran, sí.
O esclar, que l'indemnitzar. L'indemnitzarem tots.
Ja,
sí, són públics.
Jo voldria dir una altra cosa d'aquest cap de setmana que és molt interessant, que és el Pere i el Llop, que fa l'Orquestra Simfònica Sant Cugat el diumenge al migdia. I aquest Pere i el Llop que fa el diumenge al migdia és, a part de que sigui una obra, un conte explicat, en aquest cas pel Jordi Bosch, a part d'això, és que la música de Pere el Llop és extraordinària.
Sí.
El que feia, és extraordinària. Fins al punt que, clar, ell va fer a la vegada una suite que no era narrada, sinó una suite de la música, que es pot escoltar perfectament com qualsevol altra peça. I aquesta capacitat de didàctica d'utilitzar els instruments representant cada un dels personatges o el grup de personatges, doncs fa que, evidentment, els nanos hi puguin entrar més fàcilment. Però insisteixo, al marge d'això, si l'escolteu, la música, prescindint inclús de la narració, és una, com moltes coses que fes, és molt bona, però molt.
Circulava un disc que la narració la feia Luis del Olmo.
Sí. Sí,
sí, sí,
és veritat, sí.
Sí, sí.
I n'hi ha un del David Bowie.
Ah, bueno, en anglès, clar.
Sí. S'ha fet moltes versions, moltíssimes del món. Hi ha una gravació de les que feia el Leonard Bernstein a Nova York, que va ser el primer creador d'aquests concerts per nens, i que va durar molts anys, i que després es va passar inclús per Televisió Espanyola, doblat quan feien els comentaris, que es demostrava una vegada més una cosa que tots sabem, i és que no hi ha música fàcil i difícil en el sentit estricte, sinó que ja és un tipus de música que s'ha d'adequar a l'hora d'explicar-la al públic a qui et dirigeixes. I es veia perfectament com Bernstein posava tot tipus de música, algunes considerades difícil, i a la manera com ho explicava, com ho interpretaven, parant i tornant a reincidir, o sigui, anant ensenyant allò, i veies perfectament com aquells nanos entraven, però molt bé, en la comprensió de la música.
És que és una matèria, de fet, com totes les matèries que els nens poden estudiar a l'escola, en funció de qui te la transmet,
exacte,
la matèria,
exacte.
Resulta interessant, atractiva, seductora, apassionant, o insuportable, avorrida,
exacte.
I un pal, no? I justament el paper del mestre, en aquest cas és un músic, no?
És
el transmissor.
És un transmissor,
sí,
exacte.
Sí, sí, sí.
Això és fonamental. I acabant amb el tema del cinema, jo volia comentar aquesta pel·lícula de la Marc Coll, que l'altre dia en un programa de televisió la senyora Guillén s'emparava en dir-li Marc Coll, Marc Coll i Marc Coll.
Això és el que és Helmut Kohl, és una cosa. Sí, Marc Coll és una altra.
I Marc Coll, i això que és filla d'en Guillén, que,
i tant. Com,
i ha fet cine aquí, però candidat de pel·lícules, me'n fes igual.
Si
doncs aquesta pel·li a Valladolid, que es va presentar al Festival de la Seminci Valladolid, la van fer en versió catalana, subtitulada en castellà. Aleshores, jo no em puc, no m'explico, però t'estic dient a Valladolid, Pep.
Que sí, que sí. No,
sí, però és un festival.
Però imagina't.
Sí,
suposo que la gent de Valladolid...
No, però imagina't, no, la gent que va al festival de Valladolid...
Sí, home.
Va tenir molt clar que era una pel·lícula que passava a Catalunya, que parlava en català, que segur que al moment de la pel·lícula hi ha un moment que es barreia
parla en castellà,
i estava subtitulada. I ja està.
Però és que aquesta és la norma dels festivals, passar les pel·lícules en versió original, vinguin d'on vinguin. A la Seminci, a Valladolid, es passa... Les pel·lícules de qualsevol país es passen en versió original, i si és catalana, en català, no? Ara, quan s'estrenarà, possiblement a Oviedo o a Madrid, on sigui, probablement serà la versió espanyola, m'imagino.
No, aquí a Barcelona és la versió catalana.
Perquè comentava que sembla que passi en versió.
Pel que diu el tot.
Aquí el títol posa Todo queremos lo mejor para ella. No m'estranya, eh?
No puc entendre.
Sí,
no. Clar, no, això és la... De fet, la culpa és de Cinesa, perquè la política de Cinesa, que és a Barcelona, però sembla que visqui en un altre planeta, doncs res a veure amb l'empresa original que va crear el senyor Arqué Films. Ara és pràcticament una empresa madrilenya, però amb seu a Barcelona misteriosa. Resulta que tot el que facilita la premsa és la versió espanyola. I, clar, quan, si vols saber si aquella pel·lícula que és catalana i que té la versió en català es projecta en català, això no ho diu. I clar, el que facilitarà la premsa és el títol en espanyol. Aleshores, cal que tu estiguis molt interessat en saber si veritablement allò és així, has de ser un cinèfil gairebé, per investigar, i diu, no, en realitat es passarà la versió catalana. I per què no ho diuen, senyors? Per què no posen el títol en català? No? Per tant, és una feina que ara està fent el Pep, investigar.
Sí, no, és que clar, estic intentant...
Cal militància, no?
Et diré una cosa.
Que quan aquí posi informació d'horaris i tal... per informar-te'n, un 902, que he telefonat alguna vegada, et surt una veu...
I et cobren.
...de Madrid, no és d'aquí, i et diu que els horaris i la pel·lícula i tant, entris a la web, tal...
O sigui que... Mira, escolti'm, això ho he fet jo.
No et diuen res.
Si entres a la web de Yelmo i mires la cartellera, posa Todos queremos lo mejor para ella, versió original en català, a les 17:45 i a les 22:20. I després torna a posar Todos queremos lo mejor para ella... No diu res a les 8. Jo entenc que hi ha dues sessions en català i una en castellà.
I Yelmo és empresa espanyola total, cinesa... No,
ara miraré Cinesa, però és no, que... No, és que allà... I després cliques i tampoc s'entén. Vull dir que molt malament la web de Yelmo. Ara miraré Cinesa, però s'entén que hi ha dues sessions en català i una en castellà. S'entén, eh?
Sí.
Per cert, títol... una cosa, quan truquis als 902, Jaume, un truc. Poses el número 902 a Google i poses no més 902. Hi ha webs... que et donen el número alternatiu. Us ho recomano per estalviar diners, perquè, per exemple, que tu tinguis un compte corrent en un banc i que tu tinguis un problema per causa del banc i que tu hagis de trucar al 902 i, a més, pagar pel problema que t'estan generant, doncs tu entres a Google, poses només 902 i el número corresponent, i hi ha webs de gent que es dedica a esquivar els 902.
Vols dir un expert?
No, expert no, però arriba un moment que dius, tu t'imagines això... Yelmo, té malament la web i sóc jo qui ets a trucar per preguntar i encara em cobren per una solució d'un problema que han generat.
Sí, clar.
Suposo que no passarà res perquè ho hagi dit en antena, i si no, doncs em vindran a posar una querella, el que vulguin.
No, però és veritat, hi ha una quantitat de... Si es comptabilitzés, i està comptabilitzat, el que passa que no se sap... Tots aquests costos, perquè surts d'aquesta mena, sobretot amb entitats bancàries, sí que tu ho has de fer, o sigui, en aquests moments ja és normal que qualsevol entitat bancària, si tu fas una gestió a la guixeta per comptes de fer-la en l'automàtic, en el caixer automàtic, s'encarrega amb consideració...
Si
ho fas al teu banc també. La caixa.
Home, este banco no le cobra comisión no, de la operación efectuada. Diu,
aquest no ho sé, però jo dic, la caixa, a mi no sé si em poden... Jo puc dir-ho, això, no?
Sí, tu digues el que... No, si digui el que... Escolta'm, pots dir el que vulguis.
La caixa, si és veritat, la caixa, has de tenir el compte en determinades condicions, que vol dir favorables a la caixa, evidentment, perquè si fas qualsevol consulta de guixeta, al cap del mes et cobren 4,50 euros. És a dir, si, de, si es determina que tu has fet una consulta, una gestió, una operació,
sí, sí, sí,
que no sigui per caixer automàtic, et cobren. Home, jo no ho entenc, que és el que jo hauria de dir. A veure, els diners són meus.
Que una operació que no puguis fer, perdó, una operació que poguessis fer en el caixer automàtic, sí, te la cobren. Sí. Si no la pots fer, llavors sí, no, eh? Vols
sí,
dir això.
Sí, exacte. Sí. Però jo no, jo ho vaig dir, jo sí, no estic d'acord.
No, clar que no.
Jo no estic d'acord perquè, en definitiva, punt número 1, els diners són meus.
Clar.
Punt número 2, vostès m'estan aixecant des de sempre que estan al meu servei.
Sí.
M'estan dient, m'ho estan dient contínuament. I punt número 3, per què està vostè aquí? Jo entenc que està vostè aquí per servir els clients. Els clients i els que entren aquí demanant una gestió o el que sigui. I això, quan jo faig aquesta operació, perquè no tinc clar l'automàtic, vull fer un comentari,
sí, clar,
jo puc fer un comentari determinat.
És el factor humà, sí.
Exactament.
Sí, sí.
Aleshores, llavors em van de cobrar 4,50. Mm. No és el tema de si són 4,50 o 1,50 o 5 o 8. És el fet concret de que n'estiguin cobrant. Això és inadmissible.
Sí, 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 sí.
Tu ets l'estrella. Home...
Sí, no.
Un parèntesi. La pel·lícula de la Marc Coll només es projecta als Yelmo.
Sí.
No sé si havíem vist Yelmo o Cinesa.
No, Cinesa no. No, no, Cinesa no.
Sí, sí, sí.
Qui acostuma a posar les versions, en quina versió es fa, és la cartellera del diari Avui. El Punt Avui. El Punt Avui sí que informa molt bé d'aquesta qüestió, és a dir, de les diferències, no? I a vegades cal anar justament a aquella cartellera per saber què passa a Sant Cugat, perquè allà diuen els cinemes de Sant Cugat. Però clar, això no és una manera de funcionar, oi? Però en el cas de la Caixa, doncs sí, la Caixa funciona d'aquesta manera. I em sembla això que diu l'Eduard profundament injust pel client, perquè és clar, a vegades m'he trobat que el mateix persona del darrere del taulell t'adverteix i et diu, escolta, si faig aquesta operació aquí t'haurem de cobrar. Dic, no, però és que la faig aquí perquè aprofito que he vingut a fer una altra cosa. Sí, però aquesta, clar, dius, per favor, però si vinc a... Si, o sigui, tu no pots donar diners des d'aquí només perquè els puc treure des del caixer aprofitant que he vingut a fer una altra cosa i he de fer dues cues, la que he fet perquè tu m'atenguis i després la del caixer automàtic.
La cosa és que el Santander diu aquí al diari que guanya 3.310 milions fins al setembre gràcies a provisions més baixes. I a la pàgina del costat diu que el Banc de Sabadell guanya 186 milions, el doble que fa un any. Escolteu.
Sí, és així.
Aquesta,
sí, sí, sí.
Aquesta és la realitat.
CaixaBank, sí, sí, sí.
Aquesta és la realitat. Sí. O sigui, la realitat és que en situació com la que estem en aquest moment, les entitats bancàries que han funcionat com a banc, s'ha de dir, perquè hi ha entitats bancàries que no, estan guanyant molts diners, més diners.
Però en canvi el crèdit continua sense funcionar.
Evidentment, aquí està el tema. I en canvi, després de tot això, tot aquest conjunt d'història, diguéssim, se li fa un llaç i es fa un paquetet de regal quan després el senyor Narcís Serra té, no sé com dir-ho, però sí que sé com dir-ho, però no ho dic, de dir que els sous que es van posar eren uns sous que se'ls van posar que encara estaven per sota del promig del
mercat. I perquè no els fixés la competència.
I que el Banc d'Espanya ja ho sabia.
Ja ho sabia, esclar.
I per tant,
què
m'estan dient?
Aquest és el mal, que és sempre dins la legalitat.
Exacte.
És a dir, les regles del joc.
L'home diu, què m'estan
dient? Sí, no, no.
Què m'estan dient?
Estic d'acord.
Sí, sí, sí.
Però clar, quan fan servir l'argument que és la legalitat, el que t'estan dient és que la legalitat i l'ètica poden anar per dos camins totalment diferents i els que pringuem som, doncs, la gent normal.
Malauradament.
No és que defensin, Narcís Serra és un personatge...
Sempre és així.
És un personatge obscur que, a part de punxar telèfons, ser el vicepresident del govern espanyol quan hi havia els GAL, doncs s'ha dedicat a anar de lloc en lloc i mai li ha passat res, i ara sembla que finalment el portaran davant d'un jutge, sembla, però vaja, s'escaparà.
Però ell diu que això que era legal i lleal, perquè, és clar, la competència podia fixar en aquest senyor per 4 milions més, o sigui que com que cobrava 4 milions, si li rebaixaven el sou o li ajustaven, s'ho podien endur quan l'entitat ja estava en pèrdues flagrants, vol dir que, no sé, el prestigi que podia tenir aquest senyor, no?
Es va produir, no, todo vos digo,
Ja, sí, eh?
Això és veritat, que era un gran gestor, però efectivament, quan es va produir això...
Ja estava en pèrdua.
Ja estava, es veia claríssimament que entraria dintre d'aquesta situació que està ara, que és estatal, no?
Sí, sí, sí.
Aquí el tema sempre és el mateix. Quan arribem a aquest punt, és constatar com el tractament que es dona a les entitats està en funció del seu lloc. Si és el Bankia, Caja Madrid, tal, 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 té un tractament. Si té Caixa de Catalunya, té un altre tractament.
Exacte. I el cas de Bankia, perquè hi havia gent que cobraven molt més que el Tudó, no?
I tant.
Bueno, i aquests no hi ha
per
judici.
Dir, no, és més. Ara hi ha la negociació de l'ERO de Caixa Catalunya.
Sí.
La primera oferta que es va fer des de la direcció va ser 20 dies per any. Han arribat finalment a 30. Però és que la negociació amb Bankia directament ja va ser 30. Si els grups d'aquí sindicals no haguessin fet la força que van fer, aquí haguessin quedat en 20 dies. És a dir, és algo que és,
a més,
és impresentable.
Hi ha una altra, a més, hi ha una altra cosa ben curiosa. Justament ahir me'n vaig assabentar, m'ho van explicar allà mateix, a la Caixa. Ara tenen una política que és portar gent d'agències espanyoles, la Caixa, a treballar aquí. I, per exemple, ja hi ha un parell de persones que han vingut, una ha vingut de Saragossa, de català no en sap ni un borrall, i una altra que ha vingut, no recordo de quin lloc d'Espanya, i clar, que tampoc.
I per què la porten aquí?
Ah, aquesta és una política de portar gent aquí. Per exemple, hi ha una senyora que treballa a l'agència dels Quatre Cantons, i que ara està de baixa, no? Molt bé, doncs aleshores, en lloc de portar algú d'un altre lloc, porten algú d'allà. Dic, però com s'ho fa amb la documentació? Bé, tot el que està en català, tot això, no ho entén. Bé, ja ho anirà prenent, esclar, dius, però d'entrada, no pot interactuar en català amb els clients.
A més, això...
Això ja no pot, això ja no és legal.
Anava a dir, exacte.
I després, que no és competent en el sentit de dir, bueno, sí, home, ja sé que no és com l'euskera, que és més difícil, però és que no entens la documentació, està ple de matisos i de coses. Com funciones aquesta manera de funcionar? Això és un altre menyspreu al client. I després es coincideix més a més que amb l'agència dels Quatre Cantons, fixem-nos, perquè ara que deia l'Eduard, aquests beneficis immensos que deixen... estabornit. Recordem que fa uns pocs anys va desaparèixer l'agència que hi havia al carrer Francesc Moragues, el nom del creador de la Caixa, per cert.
Aquells baixos que s'ha d'haver-hi un basal xinès, que ara també ha tancat.
Han tancat ara.
Sí,
doncs, tornen a fer obres, per això.
Un superverd, em sembla.
Sí. Doncs, bé, la van treure i van fusionar tot el que hi havia allà amb la dels Quatre Cantons. Molt bé. Què ha passat? Els Quatre Cantons ha hagut d'assumir, perquè eren dues caixes hipercèntriques, que s'han convertit en una, amb tota la clientela d'aquella sumada a aquesta. Es formen durant el matí unes cues, que és clar, anar a la Caixa és perdre el matí, perquè l'espai és el que és, a més els Quatre Cantons, no hi ha espai més, no, és aquell taulell on hi ha dues persones que tenen i prou. Clar, això és brutal. No ho dic per ells, perquè són molt amables, per als treballadors em refereixo, a l'empresa, al sistema, que, clar, repercuteix molt negativament en el client que ha de fer cues immenses.
Això qui té temps d'anar als matins? Perquè, clar, els bancs obren de 8 a 3,
sí,
una tarda a la setmana i espavila't,
eh? El dijous.
A la tarda, sí, però vaja.
El dijous a la tarda, sí.
Vés-hi,
sí.
Tens temps.
I clar, això no és operatiu, això no és una manera de funcionar. Em va dir el que era director, em va dir el motiu pel qual havien deixat aquella seu, la seu de Francesc Moragues, i a mi em va deixar esbaleït. Em va dir, és que bé, ens apujaven el lloguer i llavors ja no, això ja no podíem pagar.
Perdoni, la Caixa?
Sí.
La Caixa, parlem-ne.
Com? O sigui, te n'adones?
És que has de riure perquè si no...
És que és impressionant, no? I a més, el director aquest es vantava d'haver estat ell el que havia eliminat, doncs, justament aquella seu de la Caixa. I ara, per tant, per aquesta iniciativa tan brillant, doncs ara tothom havia de passar per l'adreçador, ha de passar per l'adreçador dels quatre cantons, que és un coll d'ampolla, perquè allò és petitíssim, i evidentment no dona l'abast, per molt amables que siguin i per molt bé que t'atenguin.
I pels mateixos treballadors, que estan en constant clar. Pressió.
Vaja, fins al punt que una persona que havia treballat allà molts anys, de Sant Cugat, que va estar de baixa i va tornar, ja no la van posar allà perquè havia estat tant de temps de baixa, que justament entrar en una agència com la dels quatre cantons hauria sigut terrible per aquella persona, perquè el volum de feina i de llau de gent és tan gran que finalment l'han posat en un lloc molt més tranquil, en un altre poble, en un altre lloc molt més petit. Saps? Vull dir, això és el que fan els milionaris, és a dir, no tenen diners, i per tant repercuteix negativament en els seus propis clients.
Escolta, jo no m'he enterat d'això que explicava.
De la ministra?
De la inauguració.
Ahir vam tenir la ministra de Foment. Sí. No, a veure, explico la història. Ahir vam tenir la ministra Ana Pastor, la senyora que s'encarrega de Foment, sí, que va venir a Sant Cugat a veure les obres, acabades ja, finalment, 10 anys després, del celler cooperatiu. El Ministeri de Foment espanyol va avisar el dia abans que la ministra venia a Sant Cugat. Sí, el dia abans. Sí. Va enviar una nota...
Em vaig assabentar per cugat.cat.
Sí, clar, ens va arribar
de rebot. Va enlloc, no, esclar.
Perquè ella després anava al Barcelona Meeting Point, que com saben és aquesta fira, amb l'Enric Lacalle al capdavant, que sempre ens diu cada any que és el moment de comprar pisos perquè els preus no baixaran més, i que cada any va dir el mateix. Aleshores es va automentint ell mateix, no? I venia a inaugurar, segons la nota del Ministeri de Foment, l'antiga bodega cooperativa.
Sí, senyor.
L'antiga bodega cooperativa, que jo vaig llegir, dic, l'antiga bodega cooperativa on és, no? I res, vam tenir ahir la visita, i res. El Víctor, tu estaves, Víctor, és que jo vaig anar a cobrir l'acte.
Oh, sí, que hi era, sí.
I tu la protesta anaves.
Jo la protesta, sí.
Sí, no, perquè la protesta.
No, una prèvia, digues. Perquè aquest celler estava acabat fa molt temps i feia falta el permís de Madrid. Però quin permís?
Per veure, no. És que,
quin permís era?
No, 11 anys enrere, eh?
No, ja. Però ara estava tot acabat.
La senyora ministra Picassiana, Ana Pastor,
sí,
ja ho va explicar claríssimament.
Ah, sí?
Sí. Ella va dir que des que ella ha arribat al ministeri,
sí,
doncs això s'ha activat,
sí,
ja ho hem pagat, ja lo hemos pagado.
Va fa 11 anys.
Sí, va dir, jo he venido a pagar, sí.
Pues,
sí.
Per tant, el concepte està molt clar. Nosaltres paguem i nosaltres manem. I punto. I llavors l'arribada, com deia molt bé el Pep, el dia abans es comunica, agafa la gent de la ministra i diuen Barcelona Meeting Point, molt bé, què hi ha per aquí? Què hi ha per Barcelona?
I alrededores.
I alrededores. Esta. Hombre, en Sant Cugat, ¿San qué es? Ah, aquello de la televisió. Ah, sí. Vale, pues venga, llama aquí, pam. Escolti'm, ajuntamiento, pam, mañana a las 6:30 estaremos aquí. ¿Cómo qué? ¿Cómo de qué?
Sí. Ai, va venir la Maria Dolores Llanos de Luna, com homenatge a feixistes de la Divisió Azul i nazis.
Ah, sí. Maria Dolores del Valle va venir.
Sí, jo vaig tindre ocasió, amb un acte que vam fer de terra, perdoneu que faré propaganda, perdona, Pep.
Sí. Però després parlem de la Pastor, que avui...
Va expliqueu això.
Va venir el regidor de Cultura, sí, senyor Cibescura, i jo vaig dir, clar, després de patir aquest migdia, doncs, una situació enervant, vés aquí a escoltar poesia i d'aquesta manera recuperes una mica del... Perquè és que... Ell va parlar d'un grup bastant gran de gent engominada que anava acompanyant a la
ministra.
A la ministra, sí.
Sí, havia...
El president del PP d'Oria venir, no?
Sí, jo ho tinc al costat de casa.
Ja, sí.
I sí, justament el celler és allà, i per tant no, ho vaig veure tot. Sí. I bueno, a més vaig baixar al carrer, clar, lògicament, perquè havia vist...
Que hi havia una protesta?
Sí, hi havia una protesta, suposo que per la notícia que ells transmetran allà serà... Vino un grupo de aldeanos gritando no sé què i de la independència i tal, però i fora la ministra, però ella, doncs, la gelida ja fora, la ministra espanyola, sí. I aleshores sí, i ella, doncs, no sé, perquè hi havia una persona davant que li va dir, diu m'ha dit gràcies, muchas gracias, sí. Sí, és educada, és una senyora educada, oi? Però no, la gent es queixava que, clar, no ho havia sabut abans i per tant no havia pogut convocar més gent. Perquè, clar, en 24 hores, gent que s'havien assabentat el mateix dia.
Una quarantena de persones, aproximadament.
Exactament, no? Sí. I aleshores doncs, hi havia doncs, tota la, la cort de, del PP, de Sant Cugat,
sí.
I sí, i després hi havia doncs la, la
l'alcaldessa,
els regidors pertanyents i
Pere que Sa Joana anava amb una
estelada,
ah, sí.
Una estelada d'equip.
Sí, 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 sí,
solapa un pit.
I el regidor
d'Iniciativa, el portaveu d'Iniciativa en aquest cas, el Joan sí. Calderón, portava una samarreta de la plataforma d'afectats per la hipoteca i a l'hora de saludar-la no li va donar la mà i li va ensenyar la samarreta. Maneres de fer.
D'intentar...
Va haver-hi algun parlament? O...
No, va haver-hi parlament. Simplement va fer una visita d'obres, li van ensenyar una mica com s'havia fet la reforma.
L'arquitecte que va fer la restauració li va explicar una mica doncs, les parts, diguem-ne, tècniques del, de la restauració.
Però això que diuen, els pagadors, ells van pagar una petita part i es va parar perquè no pagaven.
Va haver-hi...
Fa molts anys, no, vol dir que no han pagat.
Una petita part, no.
Bueno, una part, però no el 100%.
No, el 100% no, però no és una petita part.
Van parar les obres perquè no enviaven els diners.
Sí, home, però no voldria... Si això no té cul, és igual. Com si haguessin pagat el 100%, perquè en definitiva no hauran pagat res. En definitiva hauran tornat uns diners. Per tant, vull dir, escolta'm...
Va estar molts anys, recordareu que... Jo recordo, perquè clar, si ho veia gairebé cada dia, sí, hi havia un... Fa molts anys van posar un cartell, un rètol, allà, que deia, doncs, l'acabament de les obres.
Sí, exacte.
Que finalment, per vergonya, ja, el van tapar,
exacte.
Perquè, clar,
sí, però posava
havia quedat ultrapassada la data.
Hi havia un projecte previ, que era molt diferent de l'actual, amb un tancament en vidre, hi havia una quantitat de coses que després
es van... Ara com quina funció tindrà?
Subseu del museu.
És subseu del museu, ja. I llavors teòricament ha d'haver-hi una museificació que expliqui la vinya, el fet de la vinya a Sant Cugat, i han acabat doncs, habilitar-ho de manera que es puguin fer doncs, concerts o xerrades.
Però si serà a l'aire lliure, no?
Bueno, serà un lliure cobert. És a dir,
molts mesos... No quedarà tancat. Amb el vidre quedava tancat. No?
Sí, però molts mesos de l'any, evidentment, es poden fer coses allà.
Sí. Sí, però que no hi posin vidre, que el projecte inicial aquell que el volien com mig rodejar de vidre, tot això és una cosa que jo no sé qui va ser l'il·luminat que se li va ocórrer, que quedava tot tapat.
Es va eliminar.
Sí, sí, però vaja, que hi havia algú que volia fer. Dic, però sí, Déu meu, qui és el... Sòmines que s'ha
tingut això.
Queda molt més vegin, no?
Una cosa, mirin el vídeo de Cugat.cat, perquè va fer un vídeo...
Jo l'he vist, sí, està bé.
Home, jo crec que resumeix bastant bé en un minut 45 o 50
el que va ser.
El que va ser, vull dir que...
Sí.
Vaja, que ho... Aprofito jo també per fer la falca.
Sí senyor.
De fet, un mitjà té aquesta funció, informar, i sort, ja et dic, si no arriba a ser per Cugat.cat no ho hagués vist, a posteriori sí que ho va penjar algun altre portal ja de caràcter nacional, però en aquest cas no, vull dir que
nosaltres ens vam quedar de pedra, no? Perquè pensàvem, algun dia o altre haurà de venir a tallar la cinta o a fer una visita, i clar, de cop i volta ens trobem el dijous a les 3 de la tarda o les 2 de la tarda, que ens arriba això doncs que hi ha la visita.
El 324, que jo vaig veure molt tard a la nit, hi havia un tall que s'havia fet en aquesta casa, que van passar pel 324.
Ah, sí?
I m'imagino que devien passar-lo també pel Telenotícies de TV3 a les 9, m'imagino, perquè jo no ho vaig veure, però ho vaig veure molt tard. Vaig veure,
no sé, el del migdia, no?
No, però
a la nit.
I aleshores jo vaig veure un tall que estava, i ho posava, no?
Doncs bé, escolti, el tenim. A veure ara si fan una altra inauguració. Jo crec que en faran una per la població en general. Això és un acte...
Segur,
desembre, em sembla.
Segur.
Data ja segur. Més o menys pensada.
I a la vaga de les escoles no se'n parla, de Sant Cugat?
Vam tenir vaga,
sí.
Tot i que el seguiment va ser bastant irregular. Ara us dono les dades perquè també les vam fer. El que són els centres concertats no va haver-hi tant seguiment, en canvi els públics va ser més elevat. On no va haver-hi tant seguiment dels públics va ser en les llars d'infants, que jo suposo que pels pares és més problemàtic trobar una alternativa en la classe.
És difícil.
Però jo tinc un parc infantil davant de casa i estava ple.
Estava ple.
Ple. Homes i dones, pares i mares, vull dir, ple.
Sí, però el que passa és que no hi vagi el 25%. Però vaja, que vam tenir un seguiment irregular. De fet, ahir, per exemple, un pare ho resumia molt bé. Diu, jo puc estar d'acord amb la protesta, Però clar,
què faig?
Què faig amb el fill de 7 anys? Que el deixo a casa i el tanco amb clau? O què em faig jo, no? Que... És difícil mesurar, a vegades el seguiment d'aquesta vaga, sobretot en el que és l'estudiant, no té una relació directa amb el suport que puguin tenir els pares.
Hi ha gent que s'emporta els fills a la feina. Si té una feina que pot permetre-s'ho, se les emporten. Normalment són moltes dones.
Hi ha molts mestres que no van poder fer vaga, però en canvi quan van acabar van anar a la manifestació. Sí. Amb la qual cosa el percentatge canvia, però la gent a Madrid mateix veu una manifestació i era enorme. Hi havia molta quantitat de gent i la senyora Carmen i aquesta... va dir que era un fracàs, no? Per cert que, suposo que públicament no es pot dir, però
home,
ningú diu la relació que tenia la senyora Carmèndia amb el senyor Bert, no?
Home, hi ha una liaison...
Sí, però això no
es diu públicament,
no?
Sí.
Ah, sí? Ell s'ha separat de la seva dona perquè s'ha consolidat, diguem-ne, amb el temps d'aquesta relació.
I aquesta es va separar també al mateix moment per poder-se anar amb ell, no?
Sí. Bueno,
és la seva secretària i la segona d'educació.
Sabem que hi ha relacions amoroses que en calçada de masoquisme doncs existeix. No sé si és el cas, però...
Ni vull saber-ho, tampoc, ni m'ho vull imaginar. Vull dir
no, però aquestes declaracions que fa, que són totalment falses, se li hauria de dir que de què va, no? És clar, sapiguem la relació que té amb el seu jefe, doncs llavors ho entens millor, no?
Va.
Sí, perquè eren unes declaracions molt poc polítiques, és a dir, que normalment sempre s'ha una certa ambigüitat. Ella era absolutament taxativa i categòrica, ha sido un fracasso.
Sí, clar. I además insultante, ofensiva.
Sí. Per tant, es notava que semblava que parlava el mateix ministre, no? Era el receptor de la vaga. Sí, el cor té coses, connexions d'aquestes.
Doncs no sé, queda alguna cosa més per tractar?
A mi m'agradaria comentar...
Tens un minut, dos minuts.
Que el fiscal demana 27 anys pel senyor Millet i pel senyor Montull.
I la filla?
I la filla 26, li de baixar un any, poso perquè no sé si el fill es podria complir. El pare i el senyor Millet no es compliran perquè el judici més a més es diu ja que serà el 2015.
Sí.
O sigui, imaginem-se, no? Des que es va descobrir el tema, des que els propis inculpats varen dir que sí a una part i van pagar uns diners, han passat doncs 4 anys i ara resulta que el judici serà el 2015. Amb el que volem dir que, passarem dos més i tal. I el senyor Sàcar, doncs, el tresorer de Convergència, doncs resulta que li diuen 7 anys i el senyor... Hi ha un altre que diu millor un any i 6 mesos que no, i aquest ja no hi arriba.
Jo voldria dir un parell de coses, una sobre la llei Parot i l'altra sobre el tema dels Mossos. Sobre la llei Parot em semblen immorals les declaracions de Mariano Rajoy dient que li sembla una condemna injusta la del Tribunal d'Estrasburg i que a més
va dir que llovia mucho,
llovia mucho.
Es va que no sabia què dir fins que li van dir ha de dir això i això,
i criticant això, dient que això no ha de ser quan una persona és condemnada en un règim democràtic, quan una persona és condemnada té aquella condemna. El que no pot ser és que mentre està a la presó les lleis canviïn i això l'afecti. A més, diu, és que aquesta campanya que estan fent de dir és que aquest senyor va fer no sé què, aquell va fer l'altre, per crear una certa alarma social, dic, oi, quina disbauxa. Escolti, aquesta persona ha estat condemnada i és un assassí, potser, d'acord, però ha complert la seva condemna. Diu, és que no està rehabilitat. Per tant, si no està rehabilitat, és un problema de presons, no de la condemna en si mateixa. El que no pot ser és que hi hagi cadena perpètua. Perquè això, aleshores diguem-ho clar, no? Hi ha cadena perpètua. Si no hi ha cadena perpètua, la gent compleix la seva condemna i un cop l'acaba, surt al carrer. És que és així. No pots dir, és que com que no cau bé, doncs el tindré tot el dia, tota la vida a la garjola. Doncs mira, això en una dictadura sí, però en un estat de dret, no? I pel que fa als Mossos, home, jo no crec, no sé si s'ha de suprimir la brigada mòbil. Crec que el problema no és la brigada mòbil en si mateixa, sinó els agents que la configuren i qui la comanda. Si hi ha gent que no està capacitada doncs, per relacionar-se bé amb les persones, que només sap relacionar-se doncs, estomacant...
No poden ser policies.
Aleshores han de triar una altra, potser, no sé, haurien de triar una altra professió, oi?
Però aquest tio ja venia ferit, molt ferit, de la baralla que va tenir amb l'altre, no? he començat a comprovar i veu que s'ha pogut demostrar ja que la mort li va venir per la ferida que li va fer el que va tenir la baralla.
Jo diria que es va produir per una acumulació de fets.
Però déu-n'hi-do el vídeo, déu-n'hi-do el vídeo.
El vídeo parla per si sol.
De com l'agafen 7 o 8 i...
No, diu que són dos, eh?
Els que el peguen són dos.
El que passa és que tu has vist el personatge és potent, eh? Jo no sé fins a... Se'm fa difícil pensar com es pot arreglar una cosa així.
Hem de marxar. Molt bon dia als tres i fins divendres que ve. Que vagi bé.